Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Segur que això s'haurà de tallar, perquè la gent ens haurà vist més abans del que jo he vist. Però bé, això. Molt benvinguts, mosseguis, a un nou episodi de Mossega la poma. Tenim per davant avui el capítol 600.
Hombre.
Que això és una fake. Capítol 600 oficial i molts més de minuts mosseguis. Vull dir que no és veritat que sigui el 600. Estarem sobre el 700 i escaig. Por ahí. Però bueno, en qualsevol cas és número rodó i fa molta gràcia. Temes que tenim avui per damunt de la taula. A part de primer presentar la gent que està per aquí, en Magma. Hola, Magma.
Hola.
Hola, Raül.
Hola.
Hola, Ludo.
Hola.
La gent està molt entusiasmada amb tu i amb el Raül, perquè porteu sempre batalles dialèctiques agradables, negatives.
I ja deia la gent que s'acaba el món perquè jo em queixava de que m'interrompien, o sigui,
correcte,
imagina't.
Correcte.
Home, és que quan se m'ha dit això ara fa 10 minuts.
Sempre molt a veure parlar dos senyors developers.
Sí. Sí. És una mica com els comuns que s'ansa de la Copa Amèrica a Barcelona, home, a veure un moment.
Sí,
pots tenir raó de forma puntual.
La setmana passada...
Vull dir, a la Big Picture, vols dir?
La setmana passada havies menjat llengua, tio. O sigui...
Bueno, Marc, però tu la menges cada setmana.
Jo em vaig caure en el barril de petit.
Tu vas quedar la marmita de llengua.
A la marmita.
Bueno, avui tenim diversos temes a parlar. Un és de com de dolentes poden ser algunes decisions en la direcció del disseny d'aplicacions, vale? dels canvis, i tenim alguns exemples que us portarem.
Com ho vens, és apassionant, eh?
Apassionant, sí. Segona, hem de parlar d'Intel i de lo malament que ho està passant. I tercera, però que jo avui... Ups, no sé què m'ha passat. Tercera, però que jo avui vull que sigui la primera, perquè sempre deixem aquests temes pel final i no... I no s'ho mereixen algunes coses noves que hem vist o que hem pogut analitzar o que hem pogut provar dels canvis de les noves versions del sistema operatiu, tant del macOS com de l'iOS, ¿vale?
Jo passo del que has dit perquè tinc un altre tema per encetar, i és que ahir va ser com una matralleta pràcticament totes les empreses d'internet.
Pobre Marc, que l'interrompen, eh?
Exacte. Però jo he deixat que ell fes la seva
alarma.
Jo no l'he interromput, jo no li he fet cas, però no l'he interromput.
As usual.
Jo no li he fet cas, però l'he deixat parlar, escolta.
Moment.
Hi ha un és més molt.
Jo sé que tu trencaràs l'esquema del guió, però per
favor, trenca'l
després de la falca.
Hem de posar una falca?
Hauríem d'haver posat una falca, ja que no l'hem posada.
Mira, estic estupendo, et deixo posar una falca.
Bueno, no, la posa al banc. A veure, avui sortiran en directe, a veure què passa. Venga.
En directe,
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, no estan malament.
Ara, bueno, està bé, home.
Es pot baixar la...
Sí, es va baixant, no la sents.
Manualment.
Manualment, amb els ditets i tal.
La ràdio en directe.
Vale, a veure, Marc,
això, ara estem fotent el que la ràdio fot 40 anys que fotien.
Però jo sento molt la... Jo sento...
molt la música?
Sí, sent.
Massa la música i poc...
No,
això és el mínim que es pot escoltar.
Quan
parlem d'aplicacions i user experience, podem posar això. Que té collons que un programa professional, no? Tingui
que no val precisament, que no és barat.
Però no t'exagero, té com 10 píxels per poder posar el volum. sigui, ho has de fer...
El sentim a tope. Treu-la, 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 Magma. Si és que la pots treure.
Igual l'hem de menjar sencera.
No, eres tu, només, Tomàs, el que la sentia a tope.
Jo no l'escolto, perquè jo estic escoltant la Falca a través de l'aplicació de Riverside i no a través de la versió web.
Nosaltres la sentim molt bé.
Tenim un notebook. Acabem d'escoltar.
Tenim un notebook, sí, això està sense servir l'aplicació.
Bueno, aquí el dubte és com l'escolten els oients, si com el Tomàs o com nosaltres.
Jo crec que com nosaltres.
Bueno, va, jo us començo amb el meu tema després de fer aquest tema apassionant de les configuracions de les aplicacions.
Quin
que dèieu.
Desastre.
Només una cosa, i és que aquesta setmana tant OpenAI com Meta com tot Déu estan alliberant nous models d'intel·ligència artificial.
No,
però...
estan alliberant persones, sí. Perquè OpenAI tot el board ha fotut el
canvi. Em fa gràcia com al Marc li sembla superavorrit parlar de versions i configuracions del sistema operatiu, però en canvi creu que la nostra audiència xala per saber cada nova release, de cada model.
Hem d'arribar a la cosa, en aquest cas... La part interessant és que la Unió és que no els veurem. O sigui, surten i directament a la Unió Europea no els tenim. No sé si és perquè ja no els tindrem.
Lo important de la setmana és que el Minimask, o sigui, el Sam Altman, és l'únic que sobreviu perquè és l'únic que volia treure pasta.
Sí, sí, la Mia Murad i companyia han marxat tots.
Tothom ha marxat, tothom ha dit això no és el que havíem pactat, xatos, i nos vamos d'aquí. Això sí que és una notícia impactant, no? Que treguin noves versions.
No, però, el que deia no és que fossin noves versions, sinó simplement que tant els de Meta com... No, és els models multimodals, els que t'escolten i els que poden parlar i els que poden tenen visió, aquests models ja no els estan obrint a la Unió Europea. I això, diguéssim, ara que ja tenim la legislació d'IA aprovada aquí, doncs començarem a veure. No sé si serà bo o si serà dolent, però que ara sí,
segons
ja comencem
si
a veure...
Ho analitzes... A mig, curt, mig o llarg termini?
Bueno, ja ho veurem, però d'entrada, si una empresa vol agafar i desenvolupar productes amb aquests models per aquí a Europa, ja no pots. És a dir, que seran coses... es començarà a notar, perquè ja començarem a veure d'altres llocs que hi hauran coses i aquí no les veurem. No es pot jutjar encara perquè tampoc tinc clar si és bo o dolent, però bueno.
I Marc, les veurem, perquè si aquestes mateixes empreses es baixen les calces a Xina amb restriccions brutals per estar allà perquè tenen mercat, però a Europa també hi ha un mercat molt gran. I
no,
al final entraran per la regulació. Ara fan plorar perquè no volen fer-ho, perquè jo vull ser lliure, perquè la llibertat i el cafè con leche. Però que al final el mercat d'Europa pues faran el que han de fer i punto pelota, ja està. Si no fan ells, ho farà
raó,
el del costat.
Tens raó, perquè a més a Estats Units, a Califòrnia, l'estat de Califòrnia està sempre... aprovant legislacions que són molt semblants a les europees. Però sí. A mi em sembla que el que passa és que estan fotent ara és dir, com que a Estats Units no hi ha legislació i al resta del món no hi ha cap legislació, ho deixem anar i els advocats ens han dit que ara es tenen que mirar les llicències abans de treure-ho per Europa, primer s'ho tenen que mirar els abogaus i potser estarem 6 mesos abans de veure qualsevol cosa. Amb el que tindrem cosa, sempre un retras.
O només treuran aquí les coses que ja saben que funcionen. Pues ja em va bé, saps?
Una cosa de servei. Algú de vosaltres està compartint amb el botó share alguna cosa?
Amb el botó share de Riverside, no?
Sí. No, segur?
No. On està el botó share? Ah, vale, aquí.
A mi em surt no sé què de Media Board, com si algú estigués compartint alguna cosa, i tinc la por de que això acabi sortint per... Igual no, eh?
No estem compartint res.
Saps què deu ser? Potser són les falques en directe.
Perquè
amb la falca en directe pots posar uns vídeos...
Ves que no sigui això.
És això.
Vale, pues espero que l'audiència no ho vegi, només ho veiem nosaltres. Vale, ok, visto. Volies comentar alguna cosa més respecte a això dels nous models?
No, Meta ha tret uns models interessants, molt petitons, uns 3.1B i un 3.3B que pots executar, per exemple, amb un mòbil i amb qualsevol PC, i si feu servir el LAMA els podeu executar en les vostres màquines i tires. I és que tinguis un M1 ja segurament ho pots executar un d'aquests fins i tot si tens Windows amb una GPU normal.
Això poden executar les ulleres model Pepe Gafet de Zuckerberg o no?
Són ulleres magu total, però total, tio. Són picapiedra, són models picapiedra.
Hòstia. Bueno, perquè no han de fer espai per ficar-hi els components.
Ara te'n vas a les òptiques i hi ha... Ui, mira, surten coses. Ara te'n vas a les òptiques a comprar ulleres i te'n venen de coses molt estranyes, també, eh? O sigui...
Sí, sí.
I més lletges que aquestes, em veig, eh?
Perdona, que només he fet la conya aquesta perquè al parlar de Meta m'ha vingut al cap les ulleres del Zuckerberg.
Estem tornant enrere a moltes coses. No sé si esteu adonant. No sé vosaltres, però jo estic una mica espantat perquè tornem enrere. O sigui, tornem enrere. Jo crec que acabarem...
En el cas d'aquestes ulleres, això està més a prop de tenir el que tots volem, que recordo que el que volem són el de les forces d'en Freezer i dels guerrers de l'espai. Allò és el que volem. Aquestes ulleres estan una mica més a prop d'allà. O sigui, anem en el camí correcte.
Estem
tirant tan enrere que deixarem de portar pantalons per tornar a portar mitges i calces. Com
però aquestes ulleres són la següent
però
versió d'aquestes
Però això és el que va fer en Richie Blackmore, Tomàs. En Richie Blackmore, el guitarrista dels Deep Purple, va deixar els Deep Purple per muntar una banda de rock medieval per poder-se posar leotardos. I té la banda Blackmore's Night, que encara va fotre, el tio amb 70 i pico anys, va fotent gires per tot el món.
Cadascú es posi el que li doni la gana.
Clar que sí.
Sí, sí. Que passa que no és molt aconsellable amb l'escalfament mundial del clima portar leotardos i calces, eh? Però bueno, allà cadascú.
Per què no? Calçons. Perdona, Tomàs, perquè vivim aquí i jo si visqués a Suècia t'asseguro que portaria
uns calçotets,
leotardos, els pantalons, l'abric i el sobreabric.
A Suècia l'estiu fa molta calor i quintipliquen el número de mosquits que tenim aquí.
Però l'estiu a Suècia són 3 dies. Els altres 362.
Eren 3 dies, ara són bastants més. Però bueno. Vale, alguna cosa més d'això, Ludo, per acabar el tema?
Només una cosa sobre les ulleres aquestes de Meta. La part interessant més que les ulleres és el braçalet amb el que fan el control de la mà. Perquè bàsicament el que fan és que posen un braçalet que el que utilitza és una cosa que, per exemple, és un... Si alguna vegada ho he tingut... a mi m'ho van fer una vegada, quan vaig tenir l'hernia discal, ara fa 20 anys, fan una electromiografia, que bàsicament et fiquen uns sensors que el que miren és quina és la senyal elèctrica que circula pels teus nervis. I llavors, en aquest cas, el braçalet, el que està fotent, té prou resolució... Té prou resolució com per identificar quins moviments estàs fent amb la mà a partir de les senyals nervioses que tu estàs enviant a la teva mà i suposo doncs, que amb algun tipus de mapeig ja hagan fotut, són capaços de determinar què és el que estàs fotent tu.
Això, Marc, em tranquil·litza molt perquè venint del Zuckerberg i una pulsera que tinguis al braç o a la mà, jo crec que el primer que farien seria com tatuar-te, no? Com serigrafiar-te un número, saps?
És un braçalet que te'l poses, però que a veure, que pots... A veure, tu pensa una cosa, la interfície que fem servir nosaltres ara és el teclat i el mouse, és el més eficient i més eficaç que tenim. No tenim clar. L'altre dia, la setmana passada, parlàvem de la veu.
Una cosa, per aquest ús, perquè, per exemple, per jugar a un videojoc, el comandament de videojocs també està superben pensat.
Exacte,
al final,
està superben pensat.
Tenim diferents interfícies per diferents usos que tenim molt optimitzades perquè fa molts anys que fem servir i les anem iterant.
I superar-les és molt complicat, és veritat.
Aquestes noves interfícies, entenc que el que diu el Marc, doncs anirem també les anirem polint. Hòstia, i cada cop veurem coses que
Raül,
no imaginem i que després serà superar.
Jo recordo, i això m'ho ha explicat alguna vegada el programa, recordo la resistència que jo tenia a fer servir el trackpad. El Marc, tu Ludo el feia servir contínuament. Tu vas agafar el trackpad i et vas enamorar d'ell i vas fer servir-lo contínuament. Jo em resistia perquè jo era un tio de mouse, ¿vale? I em vaig resistir més d'un any o més de dos. I quan vaig a tocar el trackpad i em vaig acostumar a fer-lo anar, ja no hi ha hagut tornada enrere.
Jo durant anys anava amb portàtil i anava amb ratolí. I sí, sempre portava un ratolí a la bossa.
I jo encara vaig així a la feina. Sí, perquè els trackpads de Dell no tenen res a veure amb els trackpads d'Apple.
És que també s'ha de dir que els trackpads d'Apple estan en un altre nivell.
Sí, encara. Sí.
No, però això... Bueno, esteu parlant del trackpad integrat al portàtil, no?
Sí.
O al Magic Trackpad, que és el mateix.
Ja fa molts anys que hi ha molts ordinadors de moltes marques que funcionen exactament igual del que el...
Exactament...
El que passa és que la integració del trackpad en el sistema operatiu amb els gestos està molt ben lograda.
Però que està igual. O sigui, que tu agafes un Dell, un XPS, i amb el trackpad fas exactament el mateix. Jo amb l'Slimbook que tinc també faig exactament el mateix. O sigui, que potser hi haurà alguna marca, i... però en ordinadors
de gamma alta... Jo no parlo de gestos, eh? Jo parlo del tacte en
si. Sí, sí, el tacte, la sensibilitat, poder-lo regular, que no actuï sense voler quan estàs teclejant, amb els gestos sobretot canviar de això, finestra, d'escriptori, de tot.
El trackpad tot integrat natural que tinc jo amb el meu Dell és una basura galàctica.
Ah, però és que estem a lo mateix, però és que jo no sé quin model tens de Dell.
Bueno, no sé, doncs, perquè...
Jo ara, Tomàs... No, Raül, la veritat és que no he provat mai cap portàtil.
Mira, mira el ratolí que faig servir jo, de pell, o sigui, de cuir, o sigui, en plan...
Jo faig servir un ratolí de box.
De cuir? I a més el botó amb els... Perquè, a veure, a mi el que, però... jo el que m'he trobat en general durant molts anys ja, ja fa però com a 20 i pico anys que tinc... és que acabo tenint problemes de tendinitis. De tant de fotre-li... Sí, això és molt...
Tens raó, Ludo, el que tu dius de que pots fer servir tots els dits per fer el mateix, el ratolí casca molt.
No necessàriament, eh? O sigui, a mi el que em va bé ara, a mi el que m'està... O sigui, jo abans, per exemple, abans de passar-me el trackpad, jo feia servir un trackball. Em comprava uns trackballs de la casa Logitech que tu foties la mà a sobre i feia servir el trackball amb el polze. Sí.
Penseu que ara ja...
Era com una bola, era com una bola d'aquestes per seure's a sobre, eh?
A mi això em passava una mica, sí, també. Jo des de fa molts anys només faig servir ratolins d'aquests que són molt plans. De fet, aquest és dels menys plans que tinc, eh? O sigui, en tinc de bastant més plans i són ratolins. I jo, perquè jo quan estic a la taula amb l'ordinador muntat, encara que sigui el portàtil, però amb monitor i tot, jo faig servir ratolí i teclat extern. Però quan vaig amb el portàtil por ahí, res, o sigui, tot, yeah. Perquè a més quan estàs teclejant el teclat del portàtil, el trackpad et queda supercòmode, llavors és molt més eficient.
Exacte, que a mi quan jo ara el que faig és canviar, és quan estic en el desktop faig servir el ratolí i quan m'emporto el portàtil, doncs jo faig servir el trackpad.
Només el portàtil.
I així també canvies el tipus de gestos que fa servir, perquè sí, el que t'interessa és poder canviar.
Però busqueu
ratolins
d'aquests baixets, que es nota molt, perquè quan fiques la mà en repòs, en aquests baixets realment pràcticament no l'arqueges, que al final el mal el fa perquè tens sempre com arquejat.
Quan va sortir el Magic Mouse d'Apple es va encaixar que no era ergonòmic i tal, i al final això de que et tinguis la mà
així... Finet, oi?
Sí,
és molt pla, sí, sí, sí. Jo vaig notar molt de passar amb els altres mouse en el mouse d'Apple. Tot
mira,
i...
Un altre que tinc, mira, veus, un altre que tinc és que és superfinet. I si el compares amb un mouse normal, que també tinc algun per aquí...
Magic Mouse és...
Clar, si el compares amb un mouse normal, que també el tinc algun per aquí, és que és molt gran la diferència a l'arc que fas amb el canell.
El que està molt bé és el de Microsoft per la Surface. Val a dir, aquell que s'obria com si fos un telèfon Nokia dels antics, Motorola, perdó.
Bueno, a mi el que m'agrada del trackpad és que no casques mai el mateix dit. Tot a vegades em poso amb l'esquerra una estona.
No, i que la mà...
Amb l'esquerra el trackpad el pots fer servir bastant bé.
La mà amb un trackpad està oberta, no està comprimida, no està tancada com amb un ratolí, que la tens com saps? Com està oberta i tu fas...
No, només en alguns casos...
Ara també depèn del tipus de...
Sí, t'anava a dir, només hi ha alguns casos amb què a mi el trackpad no m'agrada, però al final no em compensa i no porto ratolí sobre, que és quan són coses d'arrossegar.
Sí, quan has
d'arrossegar. Per arrossegar, en general, sigui com el Miro que arrossegues amb el botó dret o amb qualsevol altre, tot això, jo amb el trackpad al final acabes posant les dues mans, d'una manera o d'una altra, i això és més incòmode, però ja et dic...
Sí, per arrossegar i eines... Amb això, per eines de dibuix o d'arrossegar no va bé.
Sí, no és el mateix, però que si no és la teva... Si, escolti, el mama, si no és la teva feina de debò, vull dir, per mi no compensa haver de portar un ratolí a sobre.
Seguim una mica amb això i si us sembla...
Sabeu per què porto un ratolí a sobre, sí? Si és que ara estava pensant. Des que tinc el... No és per fotre la xapa, de debò, que a mi no em paga ningú. O sigui, no hi ha una Open Alliance of telèfons plegables que em paguen res d'això, però... que a vegades sembla que sí. Però des que tinc aquest mòbil, quan són coses que no he d'anar a fer alguna cosa especialment, ja no penso ni anar a emportar-me el portàtil. Perquè si l'obro, el poso en el típic suport aquest que tinc de plàstic que no ocupa res, i tinc un teclat petit Bluetooth que es plega i tinc un ratolí a sobre, l'obro, per Bluetooth connecto el ratolí al teclat i per fer les típiques coses que et pot pillar que no tenies pensat posar-te a treballar però en el moment t'hi has de posar o contestar segons quines coses, és pràcticament igual que tenir el portàtil a sobre.
Sí, sí, t'entenc, perquè jo també utilitzo l'iPad amb teclat mateixa idea.
El tema dels plegables, crec que això és una cosa que és molt útil, de poder tenir en un sol dispositiu...
Clar, perquè a més el que fa servir un teclat i per tant ja no et surt el teclat virtual, que normalment se't menja mitja pantalla en qualsevol dispositiu,
exactament.
Clar, ja tens la pantalla sencera i tens un teclat i al costat del ratolí, o si algú prefereix, ja teclats que porten el trackpad també incorporat, i ostres, et treu d'un apuro superbé, eh? No... I per esta estona, eh? Típic de començar a contestar coses des Slack o passar a algú, comunicar-te,
jo
tot
quan
això.
Vaig a, jo quan vaig a viatge m'emporto l'iPad Pro i tinc, el, tecla, i tinc el teclat aquest fantàstic i...
O sigui, sí, sí,
és que
això,
no faig servir l'iPad Pro sense el teclat, o sigui, és la seva funda, és a... pesa més que un iPad Air, per entendre'ns, el meu iPad.
Deixeu-me que afegeixi un punt negatiu al trackpad d'Apple, eh? No sé si ho heu notat.
No
sé si ho heu notat, però...
No pot ser que hi hagi algun negatiu a Apple.
Sí, es descarrega, comparat amb el teclat d'Apple, per exemple, amb un teclat d'Apple em pot durar un mes. Fent-lo servir contínuament, igual que el trackpad, ¿vale? Sense carregar. En canvi, el trackpad es descarrega... Sí, sí, el trackpad aquest, l'extern.
Ah, vale.
Es descarrega...
Jo puc dir una cosa negativa...
molt ràpidament.
Del trackpad dels MacBooks Pro, que són amb els que jo he treballat, el trobo un pèl massa gran.
No,
la funcionalitat és perfecta, però el trobo un pèl massa gran...
L'han fet
al final,
molt
clar,
gran últimament.
Exacte. I, clar, al final, tens molt recorregut... Clar, tens molt recorregut quan potser és pel meu costum, eh? Però no et cal, o sigui, tinc la sensació com que si tinguessis el ratolí configurat, no en el ratolí per, doncs configurant
perquè tu treballes amb molta sensibilitat, perquè tu sabent com jo treballes amb el trackpad amb molta sensibilitat i amb la meitat de superfície.
Clar,
ja tindries,
sí, suposo que és
prou
un tema d'ús,
però hi ha gent que prefereix, per exemple, si estàs dibuixant, la gent que dibuixa, hi ha gent que dibuixa amb el trackpad, treballen amb molta menys sensibilitat per poder fer traços més grans.
Fixa't que és justament el cas d'ús que he dit abans, que en el trackpad li falta alguna cosa. Sí, segurament és per com el faig servir, eh? Però el trobo massa gran, perquè al final acabo anant... Bueno, ara fa temps que no tinc un MacBook, però quan el tenia, que va anar com de punta a punta... I
no, en 5 o 6 anys pràcticament s'ha fet més de 2 cops el trackpad.
Jo crec que aquí Apple està perdent una oportunitat de vendre't un altre aparat, vale? És a dir, si fessis que el trackpad dels MacBooks fos compatible amb l'Apple Pencil, vale? Li prens el negoci a Wacom. Perquè d'alguna manera, amb aquest catxo trackpad que tu tens, ja tens una tauleta digitalitzadora.
Ho pots fer amb l'iPad.
Jo conec uns quants dibuixants professionals de còmic, a un tan bé com perquè sigui el padrí de la meva filla, i no comprarien això ara mateix, per un tema de mida. O sigui, hauria de ser molt més gran.
No, i a més a més...
O sigui,
els
nivell de sensibilitat i això no hem...
Però és que els dibuixants ara estan fent servir les Wacom professionals, que són pantalles. Són pantalles,
sí,
tauletes,
sí,
digitalitzadores, i pintes sobre el dibuix.
Per sota de 7 polzades no en conec cap que treballi.
Sí.
Per el que dius,
però
també, al final,
però
per
ja
tenir més sensibilitat.
Però llavors ja tires d'un iPad Pro.
No, normalment les compro. Depèn, eh? Hi ha gent que també ho fa amb iPad, eh? Però molta gent ho fa amb Wacoms, i és que hi ha eines molt... Que després hi ha gent que treballa amb algú cutre, o sigui, algú que no us ho pensaríeu mai, que no ho diré, però que és un tio dels... O sigui, dels top mundials, és un espanyol, però és dels top mundials als Estats Units, treballa amb la tableta del Lidl. No és conya, eh? I no el treus d'allà, vale? Però...
És la que li agrada.
Jo us dic, o sigui, és un
però
que...
Perquè li agrada aquesta, però...
Pues perquè és un tio que a més és molt cachondo. La va provar, li va agradar i no el treus de la tableta del Lidl. No sé si encara la fan, perquè
no
ja fa molts anys
que
ho fan.
Jo recordo haver vist algun documental dels de LucasArts, aquests que es dedicaven a fer, doncs això, a preparar els models de Star Wars i tal, i n'hi havia una que era allò, que estava preparant, fent coses del Yoda, i tenia el llapis i el tenia embolicat amb una esponja, l'agafava amb una esponja. Que dius...
L'estropajo.
No, una espècie de, o sigui, per poder agafar el llapis si fotia una esponja al voltant, perquè és una parella.
Sí, al final suposo que quan ets un artista a vegades tens manies, però, ja dic, però aquest és un tio que
feia servir una esponja, sí, tenia el superllapis digital i amb una Silicon Graphics allò que tenia, i el llapis agafat amb una esponja. Dius, bueno.
Pues aquest és dels que li paguen molta pasta per fer només la portada d'un còmic, perquè només per la seva portada el còmic es ven més, ¿vale? Perquè ens fem una idea de què estem parlant, i va amb la del Lidl i com un campió.
Kidworks.
No sabia que el Lidl havia fet
teu. Jo tampoc.
No, jo sé per ell, tampoc, no és una cosa que mai m'hagués plantejat tampoc.
No, no m'estranyaria.
És que no són les fletxes, són els índios.
Exacte.
Canviant de tema, perdoneu. L'any 2007 jo vaig arribar al món d'Apple amb un iMac blanc, Intel. Primer Intel, un Core Duo, un Core 2 Duo, no recordo ara.
iMac.
Sí, sí, sí. I...
El Core 2 Duo va ser una revolució, per la gent que tenim una edat.
Sí, sí.
Els Core 2 Duo hi van estar anys perquè va ser un salt brutal.
Va ser el meu primer portàtil, el Core 2 Duo.
Bueno, total, que jo el vaig obrir la primera vegada que interactuava amb el sistema operatiu del Mac, el Mac OS, i Intel, estem parlant d'Intel. I fora de les aplicacions que ja venien instal·lades, que vaig fer servir dos, fora el Safari, molt ràpidament, una va ser Keynote per fer les presentacions, que em semblava, comparat amb el PowerPoint d'aleshores, era un altre nivell. I l'altre era el web, no sé què, d'aquelles que servien per fer pàgines web.
iWeb.
A l'iWeb. Perquè, sí, perquè Mossega la Poma va néixer amb iWeb. O sigui, el disseny de Mossega la Poma inicial es va crear en iWeb.
Amb aquell esqueomorfisme.
Vale? Total, horrorós. Vale? I la primera aplicació que vaig instal·lar...
Estava intentant pensar com era el programa que era com el gairebé per defecte en aquella època, per això, com es deia?
El Dreamweaver.
El Dreamweaver, exacte. No m'estava sortint el nom, que era quan no va ser el Dreamweaver per Mac.
iWeb era una versió...
A poc vaig parlar amb un tiet meu que havia fet pàgines web als 80 o no sé què, i l'altre dia em diu, ara m'haig de posar...
Espera, un moment. Als 80, no fotem. A veure,
no, això eren els 2000.
No, els 80 devia ser, doncs.
Som vells, però tampoc som tan
vells. El Dreamweaver és entrat als 2000.
No, però és que fa poc em va dir... M'haig de modernitzar, perquè ara fa temps va marxar i va muntar altres tipus de negocis i fa poc em va dir, ara m'haig de modernitzar i fer servir les eines aquestes com el Dreamweaver. I dic, ¿cómo? Dic, hòstia, tiet.
Si et modernitzes sí. Ja potser...
Digue-li que sobretot els vídeos els faci en flash, que és una tecnologia de futur. Sí.
Però una cosa, clar, jo ara últimament vaig provar molt React... I realment és una passada lo ràpid que pots fer webs, però clar, per una persona que no vol arribar a programar, quines eines?
WordPress, quan tinc un estàtic, tens un munt que t'ho fan, com clar. Diu el Tomàs, i que t'ho fan fins i tot, que t'ho munten com a servidor, com un SaaS, i tu fas quatre cosetes, i de fet ara en realitat amb intel·ligència artificial hi ha 30.000 llocs que fan una web estàtica. No facis res dinàmic perquè llavors després allò ve qui ho manté, qui ho escala i com gestiones, però per fer una web estàtica
un
hi ha més coses que t'ho fan en point and click,
Les webs dinàmiques les carrega el diable.
Amb, sí. Les, amb webs estàtiques, si voleu de fer una web estàtica, allò és fer una web estàtica. Ja em va introduir això en Josep Ruano fa uns anys, i el que jo, les webs ara que estic fent, quan faig alguna web, el que faig és primer l'escric en Markdown, utilitzo
totalment.
Markdown com a llenguatge.
I la puja a S3, ja toma pel cul.
I llavors el que fas és que utilitzes alguna plataforma pues, com el Jenkins o utilitzes una plataforma com Hugo, que te la renderitzi. Li fots la plantilla que tu vulguis, tries la plantilla que tu vulguis, poses les imatges que tu vulguis. Llavors abans el que jo estava fotent és utilitzava Obsidian, que és, aquesta, és una aplicació semblant a Notion, però que tu executes en el teu ordinador, però que al final fa masses coses. Li van canviant el comportament i no m'acaba masses plugins i massa història, i a més jo tinc un programet que em transformava d'Obsidian doncs, a Ready per Hugo. Llavors, ara el que estic fent directament és que tinc un repositori de Markdown, utilitzo l'aplicació Cursor, utilitzo els models d'intel·ligència artificial perquè m'ajudi. Per exemple, jo tinc una
però
pàgina web...
Però per l'usuari mitjà, fer una web estàtica...
No.
O sigui, ja un munt de servidors point and click, En plan, arrastro, arrossego quatre coses...
Però això és més fàcil. Això és més fàcil.
Fer una entrada d'un bloc.
I a més no t'ho hackejarà mai ningú. O sigui, jo tinc el... Aquí em fot el... És més fàcil.
És que això que té macOS de que fa coses us fa molta gràcia, però és una xorrada com un castell.
Es pot desactivar fàcil.
Molt fàcil, és un botó aquí dalt.
Jo recordo que estava explicant una història i me l'heu desmuntada i no em deixeu...
Jo el que us dic és, si heu de fer una web estàtica, feu l'estàtica de veritat. No sé. Perdona, perquè quan tu generes la web amb el Markdown, es compila i et dona HTML estàtic. I punt, i no te la petaran.
Però generes la web, vols dir només l'entrada.
Jo tinc tot una web, o jo tinc text, puc referenciar imatges, jo tinc tot un conjunt de fitxers Markdown, uh-huh. I llavors el que hi és, això passa doncs, per un intèrpret, passa per un intèrpret i et genera una web. Per exemple, si tu tens un projecte a GitHub, crees un branch que es diu GitHub, l'anomenes GitHub Pages, li fiques la teva documentació en Markdown, tries la plataforma i el mateix GitHub ja t'ho fa això automàticament. I tens una pàgina web estàtica pel teu projecte i hi pots aterrar el teu domini. És a dir, no cal que te'n vagis a d'allò, tingues el teu domini i aterra el contra GitHub. Gratis. I allò no t'ho petaran, allò és sòlid, no, no,
torno a insistir.
Pots ficar JavaScript i coses, però és...
d'allò, o sigui,
clar, a veure, si t'hi vols servir WordPress, has d'estar actualitzant, explicant... i tinc una pila de WordPress funcionant, sí. Però...
Estic intentant pensar d'on veníem i et juro, Tomàs, que no me'n recordo. No, sí, perquè Tomàs, crec que ens hem anat 3 o 4
anys. 2007.
Estava explicant del principi, perquè...
El Dreamweaver.
No, però no volia parlar de Dreamweaver ni de l'iWeb. Estava explicant...
És que sembla que en què fins i tot el del trackpad ja era una desviació. Sí, és que venim de molt lluny. És que venim de molt lluny.
Aquest, aquest programa, aquest podcast, és una desviació contínua. No sé si us heu adonat. Bueno, en tot cas...
Si hem parlat d'electromiografies...
Sí, imagina't, i de xerografies tatuades com els que posaven els camps de concentració nazis.
Ara mutejo els tres i s'acabó.
Jo t'agrairia molt, a veure si puc acabar. A veure, la primera aplicació que vaig instal·lar, diguéssim, conscient, no, que ja no venia instal·lada pel sistema, va ser 1Password, el gestor de contrasenyes, que jo crec que va ser una de les decisions més, en aquell moment, més... lògiques i de visió de futur, que no sé per què la vaig prendre, però em va canviar la perspectiva de les contrasenyes. ¿Vale?
I a més, bueno, eres molt proselitista del 1Password.
Sí, i encara avui el ho torno
passa
a fer...
Que, el que passa que en aquell moment el 1Password era un producte que tu compraves
únic,
i ja el tenies,
era únic.
I ara has de pagar cada triqui-triqui.
Sí, abans pagaves una llicència forever. Jo, de fet, encara que estic utilitzant les llicències forever. Però...
T'ha mutejat, Raül. En Bagma t'ha mutejat, és molt mala persona.
No m'emporto res.
No, a l'Udo no pot mutejar-lo perquè és admin, però si no també el mutejaria.
Ara no, m'ha mutejat també, eh? Jo, el que passa que m'he desmutejat, perquè me li toca los ratones colorados.
Que dic que jo soc un salidista de Bitwarden, precisament per coses com aquestes.
Sí, també.
I a més el pots fer servir gratis o pagant, i jo el pago cada any, perquè pagues res, no són 10 euros l'any, és la versió premium, són 10 euros l'any, imagineu-vos. I funciona de collons, ho tinc a tot arreu, així és la bomba.
Jo no sé, una pregunta, Tomàs, si tu fas servir el 1Password perquè no estàs en l'ecosistema Mac, perquè el sistema de contrasenyes de Mac
és
no té
molt... És justament aquí volia anar jo avui. Sí. He estat provant el nou sistema de contrasenyes de Mac, l'aplicació que es diu Contrasenyes.
He però carregat... ja existia això.
Sí, però no, existia
sí,
una altra cosa.
L'han extret a una aplicació.
És el mateix que abans hi havia dintre
de les sistema.
No feu servir el gestor de contrasenyes de Mac, ni el de Firefox, ni el de Chrome...
No, feu servir
un gestor de contrasenyes, fem el favor, no dic vosaltres en general, que sigui aliè a qualsevol d'aquests sistemes, perquè
sí,
les
per
vostres
favor.
Contrasenyes que estiguin en un sistema que és, es dedica a això, pot ser aquest, pot ser el de Proton, pot ser, perquè n'hi ha diversos al mercat, però que no depengui d'un sistema, sisplau, perquè això el podeu tenir a tot arreu. No depeneu de ningú i no sou de fiar de ningú, perquè és algú que es dedica a això. Ja dic, jo faig servir Bitwarden perquè és el que conec de primera mà i no m'agrada recomanar coses que jo no he provat. I Bitwarden
no estic encantadíssim. El que no pots posar és en el mateix sac la confiança en un navegador i la confiança en el gestor de contrasenyes. Això no té sentit.
I a banda que llavors només tenes contrasenyes a Firefox o a Chrome, per exemple. No, jo tinc el plugin a tot arreu. Vull, jo faig servir diversos navegadors, diversos ordinadors, al mòbil, el no sé què, i agafo el plugin de Bitwarden a tot arreu.
Entre diversos sistemes, entre Windows, Linux, Mac.
On vulguis, exacte.
On vulguis,
i Android, i iPhone, i tot.
Però com que jo tinc només Mac i Mac OS, dic Mac OS, iPad OS i iOS...
No, que tens una fresadora que va en Windows Mac.
No, el que sí que
però aquella fresadora és una màquina que viu en els anys 90.
I no es connecta
a internet.
És una
màquina que viu en els anys 90. Llavors l'engego i em diu, ¿quieres instalarte Windows 11? Dic, no, me quiero instalar Windows 11. La mare que et va parir, que no.
Jo... Els pocs dispositius xinesos que tinc de domòtica també estic desconnectats d'internet.
Sí, de fet, no estic, mira, estic fent una cosa malament aquella màquina perquè la tinc, faig servir Google Drive, faig servir un compte que tinc de Google Drive amb un password fàcil que només serveix per intercanviar fitxers de CNC i tindria que parar-ho i fer-ho tot per pendrives, anar amb pendrives des de l'ordinador cap allà, perquè... Per què no? Perquè és que no, aquella màquina no s'ha d'actualitzar, està anclada en el temps.
Puc acabar, perquè encara estic que no hi ha acabat, no és per res.
Tu la fresadora, jo no, tio.
Sí, bueno, on anava?
En català correcte es diu maduixadora, a veure si parlem bé.
Bueno, a lo que anàvem. Jo pensava, i de fet m'he proposat aquesta setmana, porto una setmana provant, de carregar totes les passwords que tenia a l'aplicació 1Password, passar-les a la nova aplicació de contrasenyes i intentar viure amb això, ¿vale? I he estat una setmana provant-la. I he tornat enrere, he fet un rollback, me n'he tornat a 1Password.
Per què?
Per què? Aquí vull. Per què? perquè tot i que té coses que jo pensava que no tindria, com són addons per Chrome, per Chromium, no per tot arreu, perquè sembla que per Firefox, sí, addons fetes per la pròpia Apple, no us fieu de la... Amb un tema de password no us podeu fiar d'addons fets per tercer.
No,
vale?
No, no.
Pues Apple ha tret un addon per Chrome, que també
funciona a no Chromium. Ser que estigui sancionat per la mateixa web oficial. Per
correcte.
Exemple, si feu servir Keepass, veureu que la pròpia web de Keepass hi ha diferents clients d'altres plataformes. O sigui,
però a la pròpia, a la pròpia web de Keepass.
Exacte. Que després també hi ha altres projectes, perquè els de Keepass és un projecte open source i no li dona per fer clients per tot. Però a la mateixa web de Keepass hi ha els projectes, diguem-li, entre cometes, oficials de cadascun de les diferents plataformes en cadascun de diferents serveis addicionals a sobre de Keepass. Vull dir que al final és veritat el que diu el Tomàs, no agafeu qualsevol lloc, però en segons quins casos sí que ho podeu fer servir. O sigui, és una mica sentit comú, també.
Què has dit? Que Apple té addons per Chrome?
La pròpia Apple, amb, la, amb el nom del creador Apple, tu pots trobar, quan busques un addon a Chrome, l'addon per integrar l'aplicació de contrasenyes a Chrome o a Chromium. Sí, sí.
Hòstia, no ho sabia, això.
Un percentatge molt alt de Macs deu tenir Chrome instal·lat, seguríssim.
Sí.
Si això Apple ho sap, clar.
No sabia quan tenia...
No a Firefox, a Chrome.
Perquè deuen veure que hi ha molta menys gent que té Firefox.
No, a més, Apple està molt agraïda a Chrome perquè estigui en el macOS, però així la gent sempre necessita més memòria i Macs més grossos.
Compren RAM.
Vale,
pot ser que Safari funcioni amb el mateix motor que Chrome? Perquè diria que hi ha diversos...
WebKit.
I no és el de Chrome, aquest? És que no ho sé, pregunto. Perquè sé que hi ha diversos que comparteixen motor, i pot ser per això també. Que els mateixos plugins s'adaptin superfàcil d'un a l'altre.
Bueno, en tot cas,
no,
a lo que
no
anava.
No ho sé, però en qualsevol cas, quan tu, allà on tu engegues el Chrome, es nota amb l'ús de recursos.
Moltíssim.
Però això amb tots els navegadors, perquè amb els Firefox
no,
també
Safari
passa,
no,
eh?
Jo no faig servir...
Amb Safari no,
No, amb Safari no.
Us enganya Apple.
Avui en dia...
Jo tinc una
brutal, entre Chrome i Safari.
Avui en dia, un navegador...
Monitoritzo l'utilització de GPU, CPU i tot.
Però que avui en dia, un navegador no és un navegador, és mentida. Cada pestanya és un navegador. I cada pestanya que és un navegador, en el fons, és un motor d'aplicacions sencer. Perquè avui en dia les webs són aplicacions senceres i fa 20 anys per tenir una aplicació així te l'havies d'instal·lar, o sigui, havies d'anar amb el teu DVD i instal·lar l'aplicació a l'ordinador. O sigui, és que realment per això consumeixen tants recursos, perquè acabes tenint 10 pestanyes al teu navegador i els que tens són 10 entorns on estan corrent aplicacions senceres. Llavors, clar, és que és normal que jalin com uns animals.
De fet, estic utilitzant una aplicació que és una web app, que és la de Riverside Studio, ¿vale? que m'està consumint ara mateix el 111% de la CPU.
Són aquestes apps híbrides horribles.
Horribles, sí. Però, bueno,
Però Apple no enganya, eh? T'està consumint més d'un 100% d'una cosa, però Apple no enganya, eh?
No, aquesta informació no me la diu Apple, me la diu una aplicació, que és diferent, vale?
Però això li ha de preguntar al sistema operatiu.
M'està consumint el 100% de tota la càrrega de la CPU, és a dir, en aquest moment que estic mirant, és a dir, jo tinc...
Pots justificar-ho com vulguis, Tomàs, però més d'un 100% en qualsevol mesura és mentida. Vull dir que no. El que sigui, m'és igual.
Mira, aquesta aplicació que tens, mira-te-la.
Això no deu vol dir, no volgué dir que està fent servir la memòria virtual?
Exacte.
I ho indica d'aquesta manera.
Si és CPU, si és memòria pots fer servir més del 100%, però si és CPU no.
Però llavors normalment et diu que és RAM i que és paginació.
És que t'ho dius si ho mires. Bueno, a lo que anava, acabo perquè tot això ve de lo que volia explicar-vos. Si no heu fet servir mai un gestor de contrasenyes, teniu l'oportunitat de fer servir l'aplicació de contrasenyes de Mac, aneu de cap. Com a usuaris inicials, usuaris bàsics. Perquè és molt millor fer servir això que no fer servir res. ¿Vale?
Home, sí, clar. Sí.
Ara bé, si sou usuaris avançats que porteu molts anys utilitzant aplicacions de gestió de contrasenyes, que és molt més que una... Perquè, a veure, jo aquí sí que em puc considerar usuari avançat perquè faig servir OnePassword des del 2007 per moltes altres coses que no només són contrasenyes.
Què li trobes a faltar? Gestió
d'identitats, gestió de comptes bancaris, gestió de targetes de crèdit, gestió de documents, credencials d'API, llicències de software, accés a bases de dades i moltes altres coses.
Però això no és un gestor de contrasenyes, és una navalla suïssa de tot.
Per això es paga, Ludo. Per això es paga. Perquè aquí
a
darrere
hi ha... Llavors, tu tens una identitat i cada identitat tens un conjunt de passos diferents.
I tinc credencials d'APIs, i tinc les targetes bancàries, els comptes bancaris, que se'm manifesten...
Però quan dius gestió d'identitats, què et refereixes?
Tomàs feina i Tomàs personal.
Correcte, per exemple.
No? Però això és que, per això és com seria l'equivalent a crear-te dos comptes, a Bitwarden o el que sigui, no?
Exacte, o dos buckets, no? O dos...
Com bueno,
no,
però buckets, si no, tu... Igual, si tu, per exemple, vols trolejar per internet i vols tenir moltes identitats diferents.
Dues vaults, bueno, en anglès són vaults, que suposo que vaults, que deuen ser caixes, portes, o cotxes com les deuen traduir.
Sí, però també pots tenir...
I després tens les collections per compartir.
Però tens credencials API, tens accés a bases de dades, amb els seus ports, amb mil coses que puguis necessitar. Per tant, accedeix molt, però encara que no tingués tot això, encara que només tingués el que són comptes bancaris, targetes de crèdit, que són coses que utilitzes moltíssim habitualment.
Però comptes bancaris vol dir un password. Què vol dir compte bancari?
El número de compte, el codi BIT, el codi IBAN, tot allò que...
Jo això no vull allà. Jo prefereixo que Bitwarden no m'ho faci, això.
Perfecte, però jo...
És que totes aquestes coses que tu dius, excepte allò de la gestió d'identitats, que potser li podria donar un ús, però igualment, o sigui, jo tinc diferents noms d'usuari a cada lloc. Si en un lloc tinc més un usuari, doncs dic per aquest usuari tinc aquest password, per aquest usuari tinc aquest altre password. I aquestes coses de la banca no ho tinc aquí. I les claus de les APIs, doncs ho tinc en altres llocs.
Però els comptes bancaris, jo, és que no. Poder és que no en tinc masses, però...
Quan tu entres en una pàgina web i et demana tota la informació del banc, d'on la treus? On la tens?
Entro a la meva...
La miro i la copio.
Exacte. No ho tinc enlloc.
Pues per no haver d'entrar i no haver de fer copy-paste de cada un dels camps cada vegada,
sí.
Hi ha una àrea, hi ha una targeta, hi ha un ítem que es diu compte bancari, on tu el complimentes i
Magma, això ens passa perquè tu i jo operem poc amb diners. És que hem de pensar que el Tomàs té l'imperi Manzanares, no es gestiona
poc, això,
sol. I clar, ell cada dia pues, compra, ven, gestiona...
És que les meves transaccions són Bitum, Wallapop i coses d'aquest tipus.
Comprar Amazon i a quatre llocs més. Sí,
sí. Bueno,
clar, però ell pensa que ell mou diners.
En el keychain d'Apple teniu des de fa molts anys... Jo algun cop l'havia fet servir, les notes aquestes xifrades, i ara també pots xifrar una nota. No sé a nivell de seguretat fins a quin punt.
En el keychain d'Apple pots xifrar una nota i tens altres coses que també es poden xifrar. Però em diràs tu que la interfície, l'accés és super... Clar, per això han tingut que crear una aplicació de contrasenyes que solventa tota la capa, diguéssim, d'interacció amb l'usuari, amb una miqueta més...
No, és una cosa molt antiga que està allà i...
Jo fins ara ho tenia, ho accedia des de les preferències de sistema i ja ho tenia tot i la mateixa funcionalitat.
És el mateix, però ara ho han fet en una.
Jo en el OnePassword tinc claus PGP i tot, o sigui, perquè existeix un repositori, existeix un ítem...
Heu parat la gravació. Jo el que deia Tomàs és que tu, des de fa molts anys, vas començar a utilitzar totes les funcionalitats de OnePassword i estàs molt, diguéssim, ficat en
no
la lògica.
No estava això
i com
de
està
primer dia,
la...
ha anat creixent
no,
al llarg
no,
dels anys.
Però tu, com a usuari, en 15 anys, has anat creixent com a usuari amb les coses que t'anava oferint d'allò. Ets un power user que estàs utilitzant totes les coses i qualsevol gestor de contrasenyes que no sigui OnePassword a tu no et serveix.
Sí, perquè... sí que ens serveix perquè totes les gestors de contrasenyes moderns incorporen més o menys aquestes funcions que acabes de dir.
Ja, però no està tot al mateix lloc i de la mateixa manera.
No, home,
ara
però
ja estàs
Bitwarden
molt...
també ho té. Mira, que t'ho digui el Raül, si tu mires, té gestió de credencials i té un munt de coses.
No,
més.
El que
passa és que... Jo tinc una còpia de les meves contrasenyes en una volta
també,
Bitwarden.
I l'Aspas també,
Sí, sabeu ara que hi ha... Bueno, ara, tampoc és nou, però hi ha llocs on la pots identificar sense usuari ni contrasenya, sinó simplement com amb un token, sigui concepte token bastant ampli, pot ser físic. Pues ara Bitwarden, ell sol, quan entres al lloc, per exemple, a Amazon, et pregunta si vols... De fet, jo ho tinc posat a llocs, i et crea un token automàticament contra... Un cop ja estàs logejat, i et crea un token contra la web, i llavors el següent cop que entres no has ni de passar. Quan vas a fer com el login, directament Bitwarden li envia... Sí, exacte, això, que no sortia la paraula. Una
pasqui.
I
no
li passa la pastilla directament
al
lloc i et valida directament. Sense que deixar de funcionar l'altre. O sigui,
sí,
tu pots seguir entrant, si vols, d'altra manera.
Justament aquesta setmana estava llegint com ha estat el nivell de penetració i d'èxit de les passcase, que això va ser fruit d'una unió entre Google, Apple, Microsoft, no sé quantos, i està qualificat està qualificat com un absolut i rotund fracàs.
És que jo fins que no m'ho ha començat a oferir Bitwarden no tenia una pasqui enlloc, perquè pensava més merda.
Ara sí, però la pasqui si integren... necessita algo biomètric?
O sigui... una clau o algo biomètric, si sí, depèn del
o un doble CA.
Sí, com t'autentiques amb una pasqui?
Ah. Amb el Face ID, amb el Lock ID, amb una clau o amb un token, com deia el Raül.
Clar, jo suposo, no m'he mirat tant detall, suposo que Bitwarden...
Hi ha algun artefacte que controla un token?
Sí, es crea un token que s'intercanvia entre ells.
Aquest token és el token d'accés des del teu usuari. La idea és que tu bloqueges aquest token amb algun artefacte de validació, que pot ser un Face ID o que pot ser un 2FA, o el que tu vulguis, però al final és un token.
En el cas de Bitwarden, tu per entrar a Bitwarden a un dispositiu nou o el que sigui, fa servir una master key i un doble FA que ha de ser extern a Bitwarden. A partir d'aquí és on tu tens la informació i suposo que amb aquesta validació Bitwarden, amb els webs que en el login li ofereixen aquest endpoint, aquest servei, es crea una passkey i a partir de llavors entres. Però perquè tu, per haver arribat a aquest punt, tu a Bitwarden has d'haver-te fet login amb la master password i el doble FA.
És que amb una passkey, si tu te'n vas a un ordinador o un dispositiu que no és teu i vols entrar un moment, no pots.
No podràs, clar.
No es pot.
No.
Aquest és un dels problemes
que
tenen les passkeys.
No, bueno, clar.
Tu pots, has de tenir algun software...
Si ho tens vinculat, no, però no. Si ho tens vinculat a un autenticador...
És que,
no.
És que jo per això no me'n feia, perquè pensava el mateix, dic, potser si he de tenir la típica clau, saps, USB, per fer-ho, el dia que no la tingui no podré entrar. Però com a mínim ara en aquesta implementació, no. O sigui, jo si estic amb els meus ordinadors amb el Bitwarden i entro a Amazon, entro per passkey. Si jo de cop i volta, per exemple, això ho tinc a l'ordinador però no ho tinc al mòbil. Jo a mòbil entro amb usuari i contrasenya. També des de Bitwarden.
Ah, però no és un passkey.
Però amb l'app, sí, pel motiu que...
Està vinculat a un dispositiu.
Correcte.
No vinculat, sinó que... Que necessites un software específic en aquell dispositiu.
Entenc, sí. Jo fins ara sempre pensava que necessitaves la clau. Jo suposo que al ser un software que et demana el doble FA... ja equival al fet de tenir la clau física, eh? Perquè al final el doble FA és tenir dos factors que siguin diferents. Entenc que en aquest cas és saber-te la contrasenya i tenir el codi de 6 dígits que tens en un authenticator a una altra banda.
Això que això de les passkeys té un problema greu a vegades, i m'ha passat. Tu imagina't, per lo que sigui, que vols que la teva parella entri, jo què sé, a PayPal. Si tens una passkey no li pots compartir, no pots fer res.
Clar, però jo et dic, en els serveis no que es fa servir, la passkey no t'anula el fet d'entrar de la mateixa manera que entraves abans.
També hi ha un altre problema amb les passkeys, i és que tu tinguis tu entris en un lloc amb diferents usuaris. A mi em passa amb Amazon, o a Riverside, per exemple. A Riverside em demana una passkey. Jo no la puc utilitzar perquè el compte és del Ludo, per exemple, o puc utilitzar l'usuari de contrasenya perquè el sé, perquè me l'ha passat ell, si no podria entrar.
Si fes a Bitwarden, podríeu tenir una col·lecció compartida i a l'usuari que fes servir a Riverside ficar-ho en aquesta col·lecció que és dels dos i els dos l'accediríeu com a admin.
A OnePassword també es permet fer això, com a empresa. Però l'altre problema que tinc és, per exemple, a Amazon. Jo entro a Amazon com a usuari normal i entro a Amazon per afiliats de Mossega la Poma, que són comptes diferents, vale?
Aleshores, si escollir una... qui fas login, no?
Depèn.
Però això és en el GateChain d'Apple, doncs tu tens diversos usuaris. Jo tinc
a mi em salta directament amb l'usuari per defecte.
Vale? Però tu pots canviar, toques un botó i ja vull entrar amb aquest altre usuari.
Potser vas marcar tu que el volies com defecte.
Perquè
no
tinc la sessió oberta, clar, perquè si no necessito entrar, és la sessió de la sessió i has d'entrar en una altra sessió.
Sí. Clar.
Aquí és on va bé aquell plugin que té Firefox que et permet que tinguis diferents entorns amb diferents jocs de cookies diferents.
No és plugin, és natiu. O sigui, guarda activa és una extensió, però és seva nativa, el container,
sí,
el multicontainer.
Va molt bé.
Això també ho té Safari ja, i Arc Browser. Sí, i Arc Browser també ho tenia i va de genial, perquè jo tinc les sessions autocontingudes sota un perfil. Vale?
Clar. L'Arc Browser aquest... Per veure vídeos de YouTube va de conya.
És el millor del món.
Brutal.
Ara bé, una crítica al browser, i que és una crítica que em sap molt de greu perquè per mi el desqualifica bastant. Importar bookmarks d'altres navegadors ho té des del primer dia i funciona de conya.
Però exportar no.
Exportar ja se lo estan pensant, a veure si ho hacen. Està en el
En el backlog.
En el backlog. ¿vale? I cada setmana et porten mil coses que fan, perquè estan tot el dia fent cafès, passejant per Nova York i traient noves funcionalitats, quan tornen a casa i tornen a l'oficina en patinet, i en canvi això no ho fan.
I això I no, és no, no, no com Apple, que et posa totes les facilitats per migrar d'un iPhone a un Android.
Horrible. No, un iPhone sí, però mira, amb això dels passwords, per exemple, ara ho estava mirant, encara no tenen passwords. No pots exportar de cap manera.
Per cert, acabo de caure perquè he de marxar dintre de poc, que juraria que dels temes que el Tomàs ha dit a l'inici del programa que volia parlar, portem un total de zero.
No, encara no
n'hem
parlat.
Zero. Ni un. I no vull que a veure, hi ha un tema que m'agradaria que estigués una mica present, per tant...
Pues em queda 5 minuts, eh?
Amb el teu permís, anem ràpid a contacte, que vull explicar una cosa i tornem.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Allà no posem les falques.
No, perquè no tenim temps.
Recordeu que fa uns dies vaig demanant, unes setmanes vaig demanant que pues intentar fer una mica de push per tenir més mecenes a la xeta. Dinarets, sí.
Els dinarets.
Mecenes a la xeta. Bueno, és que si no tinguessin dinarets no estaríem fent el programa.
Fer push se'n diu emprenyar.
Emprenyar, sí.
És emprenyar.
Que els Tesles no es paguen sols.
Exacte. Bueno, aquesta campanya és important perquè...
Un momentet, a veure. Aquí, en aquest grup, ja no hi ha enteses. Es compren smarts, que també són elèctrics i no els fa l'Elon.
Bueno, a lo que anava.
Tenim fins i tot un grup d'usuaris de smart, #one. A més,
parleu alegrement,
donem informació, ens enviem vídeos de com fer coses que no
feu
funcionen.
Feu conya i parleu alegrement perquè teniu zero responsabilitat sobre els números de Mossegar la Poma. I a mi són molt crítics, perquè jo me'ls miro cada fucking dia. ¿Vale? I a l'Ernest Fors, que és l'únic que compra, bueno, l'únic que compra i ens ho diu, coses per Amazon, i m'ho envia cada vegada que compra una targeta de micro SD, paper de vàter, m'ho envia i jo li envio cors, gatets, conills, una captura de pantalla de la una còpia de pantalla de la captura.
A casa a Amazon s'accedeix des del link de Mossega la Poma.
O sigui,
no està posada la paraula Amazon, allò que és autocompletat, no Mossega la Poma, bueno, cliques i entres.
La campanya que estem activament que estem promocionant ara no és amb Amazon, sinó és una cosa més important, que és la Xeta, que és la plataforma de mecenatge catalana i pensada i feta sense subvenció, que això és molt important, pensada per tirar endavant els creadors d'aquí. I
sense entrada a Wikipedia.
Sense entrada a Wikipedia, clar que sí.
Fins ara tot bé.
Bueno, total, que portem una campanya que té ara al Nadal, intenteu portar, o sigui, fer-vos, si no sou mecenes, portar gent, que si ja ho sou, portar gent coneguda, i comencem a recollir fruits.
Perdona, vale? Tomàs, m'agrada perquè és la primera campanya que he vist mai del Member Get Member, que és com es diuen aquestes campanyes, que normalment és porta un amic i us donem 50 euros a cadascú o us donem un mes gratis a cadascú. Això és un Member Get Member, porta nosaltres algú no més podem... que així pagareu els dos. No, és que sí, és boníssima, però... la campanya.
Sí, Raül, però mira, ho dic perquè a la Xeta hi ha molt...
I jo ja ho veig al sopar de Nadal, els mosseguis dient a la família, escolta, per cert, us heu pensat de fer mecenes de mossega a la Poma?
És nosaltres un tema no paguem
especial
res.
Per la castanyada, pel sopar de Nadal.
Nosaltres no paguem res.
Ara d'aquí 15 dies el dia de l'espanyolitat.
Nosaltres no donem res ni paguem gratis res, perquè tot el que fem és gratis, és obert, és per tothom. Aquesta és la diferència. I ho destaco perquè a vegades m'ha passat que estic mirant coses a la Xeta per veure de què va, perquè mira, igual em dona per subscriure'm. I el primer que en trobo és la frontissa de pagament, ¿vale? Ni un about what o res. Bueno, total,
paga que
la
campanya,
sí, la campanya està funcionant. I està funcionant perquè han vingut nous mecenes, ¿vale? Gràcies, Javier Moreno, moltes gràcies, Eloi Rodríguez, perquè sou nous mecenes, si no vaig mal encaminat, i heu entrat amb suport, i inclús gent com un amic i un conegut...
Amb suport vol dir amb pèmpins.
Amb pèmpins.
Pèmpins. Bons pèmpins.
Que som catalans i fem podcasting en català.
Que són coneguts i que ja ha sigut mecenes fa molts anys, com el Joan Sarola, Joan, que ets un tio supermaco, que es va donar de baixa i s'ha tornat a donar d'alta amb una modalitat superior de pagament.
Molt bé.
Això és ja per besitos hasta el final del món. Vull dir que...
Escolta una cosa.
Quina fantasia, no? Això de tenir aplaudiments.
Sí.
Sabeu que tots aquests aplaudiments enllaunats són de gent que està morta, oi?
Hola.
Joder.
És veritat. No sabia de rotllo, Raül, aquí,
no
ara.
Tot això es va enregistrar, clar, és una cosa que no ha canviat en molts anys. Llavors, tot això es va enregistrar. Doncs als començaments de quan es feia servir, es segueix tirant d'aquestes gravacions.
Sí, clar. I, com el crit aquest de Star Wars, com es diu el Waham.
Ah, no sé, però vull dir que, clar, això és gent que aplaudia ja, fa 70 anys. Ja, si aplaudia fa 70 anys, a veure...
Això ja passava fa molts anys, els programes enllaunats de televisió americana, que els narcisses eren de persones mortes.
És el mateix cas.
Bueno, que tu has de
marxar. És una connexió amb els avantpassats i amb el passat. I...
Anem a la segona part, vinga, va.
Vale.
No, ja podem seguir, que aquí no hi ha falca. Sí,
això vol dir que hem posat... No hi havia falca, estàvem deixant un silenci. No, podies posar-hi la de Byte Right i així els hi fas extorsió. Hòstia, perquè
això,
paguin.
Byte Right, que no
aquest forat aquí que hi ha hagut, i fots un d'allò extorsions als de Byte Right.
El tema que, volies que estigués jo era aquest que acabes de comentar, o...?
Byte Right simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Byte Right redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Byte Right patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteright.dental.
No,
el d'ara.
Ah, vull que parlem de com es poden fer les coses tan malament quan refas una aplicació o crees una nova versió. Tenim un cas paradigmàtic, que és el cas de Sonos. Jo no tinc Sonos, no conec, només he llegit. Però és que hi ha un article a Bloomberg que és brutal el que expliquen de lo malament que ho han pogut fer. Que estaven avisats, reavisats i requeteavisats i van decidir no només, portar l'aplicació i pujar-la, sinó forçar els usuaris que no la volien fer servir a utilitzar-la.
Ah, exacte.
Que,
sí.
Terrible, no? O sigui, explica una mica, perquè jo no conec, no tinc Sonos, tu, Magma, crec que sí, i jo no sé per què la gent es queixava...
Jo no el tinc pels meus, però el tinc en els negocis dels meus pares, pel tema que és local i tipus de, i això. Però vaja, és una cosa que ha passat amb altres, eh? Pues això, tu tens l'aplicació que funciona bé, en un moment donat, per lo que sigui, et fan migrar, o sigui, tu obres un dia l'app, no?, com sempre... i et diu doncs, que no la pots fer servir i que t'has d'instal·lar la nova, vale? Pel que sigui. Pues clar, no tens més remei que instal·lar la nova. Això sense avís, eh? O sigui, obres l'app i tal.
Perquè si no escoltes música amb els Sonos.
Clar, si no ja es torna inútil.
Si és un altaveu, el pots connectar per Bluetooth, eh? Però vaja, que l'app, si la vols fer servir, doncs al final te la pots fer.
No, però em sembla que els Sonos el que passa és que hi ha diversos altaveus i van tots sincronitzats.
Sí, però cada un d'ells, independentment, jo en tinc un parell, cada un d'ells, tu el pots fer el típic per Bluetooth, els altaveus, no sé si els sistemes més complicats com els que té el Magma, potser no. Però, mira...
Diria que no, els Sonos...
Això, per exemple, veieu, un altre típic altaveu, un altaveu Sonos...
Sí, però això és un portable.
Sí, però jo aquest el puc enganxar, també tinc la barra sota la tele. Jo el puc posar en el mateix sistema que el de la barra de la tele i tens habitacions definides a l'aplicació i dius on escoltes una cosa, on escoltes l'altra, si vols escoltar, o simplement el puc encendre, aguanto el Bluetoothet fins que el Bluetooth passi a moda d'emparellament, l'emparello al mòbil i és un altaveu
més. I llavors hi ha una manivela, perquè es carregui la bateria... I
clar,
si
perquè les coses Bluetooth d'Apple
no et posaràs
no
aquí...
No, però no. Estem parlant dels altaveus AirPlay, sobretot, els que estan com una base, no?, que els tens endollats, i això, i aquests, per exemple, que són els Sonos One, no tenen Bluetooth perquè no estan pensats per això.
Exacte.
El podrien incorporar, però no hi és.
O sigui, són
altaveus que estan...
4 cèntims de xip al Bluetooth.
Exacte, sí, però jo el que tinc de barra de sota la tele... Jo diria que tampoc té Bluetooth. O sigui, em puc connectar amb l'aplicació de Sonos per la xarxa local, sí, i llavors envio tot el que vulgui, però és veritat que crec que no està pensat per ser portable, per tant, no té Bluetooth.
No vol dir que no l'hi poguessin posar, però a mi m'imagino
que potser el té simplement, ni l'he buscat mai perquè és que no té sentit, vull dir, és que està sempre sota la tele. No és enganxador.
Pues lo típica.
Expliqueu què passa amb l'aplicació.
No, van fer una... No, al final no és que passi res, sinó que amb l'aplicació nova, doncs, els usuaris han perdut moltes de les features que feien servir abans. No? Com, per exemple, jo me'n recordo que la ràdio online va deixar de fer. I es va tornar de pago, per exemple, no?
Quan, i coses que fallaven.
Exacte, i a vegades doncs, no s'interoperaven bé els altaveus. O sigui, va passar d'un dia a l'altre de tenir una cosa que funciona a passar a una cosa que no funciona.
Però això és que... l'exemple d'una empresa que té una app o una aplicació, el que sigui, pel que sigui, segurament perquè té molt tech debt i allò és infumable, toca segons quines coses, decideix reescriure-la des de zero... La comença a reescriure, òbviament, en paral·lel amb el que segueixes evolucionant perquè no vols perdre els teus usuaris, i la cosa es va eternitzar. Jo no estic a dins de Sonos, però és que és tan un cas tan...
Sí, és això. És això.
I llavors portes mesos que estàs fent la nova i no hi ha manera, i la proves, i falla, i fins que arriba algú, normalment algú de negoci o de producte, que diu, no, la traiem i punt. Oh, però és que falten funcionalitats. No, la traiem que la gent migrarà. La treus. I en algun lloc de l'empresa segurament hi ha un KPI del qual depèn algun bonus o sou variable de gent...
I pressió dels accionistes...
Però perquè algú li va diners en això, de dir, no, per tal dia la gent estarà migrada. I es va apropant el dia. Què fa la gent? Què hauria de fer la gent? Pensar, home, si la gent no m'està migrant és perquè li falten coses, saps? Posem el focus allà. Però què fan algunes empreses? Doncs els obliguem a migrar, perquè jo arribo a la data que he dit, a la deadline,
tinc el meu KPI
i els meus dallons sobre la taula i em quedo més ancho que largo. I després, clar, passa el que passa.
Un altre exemple això que és molt...
Una cosa, digues. Aquí el problema que hi ha és que ara cada vegada més hi ha més productes que part de la funcionalitat i de la qualitat del producte no és el hardware en si, sinó és el hardware més el software que porta. I llavors, clar, com tu... és a dir, aquest software forma part de la qualitat del producte i ho has de respectar. Si no t'agafes, et carregues el producte.
Clar, el que passa és que des d'un punt de vista de construcció, d'enginyeria, clar, si tu estàs evolucionant, o sigui, si mantens l'aplicació vella, que a més l'estàs canviant, se suposa, perquè deu tenir molt tech debt, deu ser una cosa infumable de gestionar i estàs portant la nova, estàs fent dues aplicacions. Amb el mateix equip o necessites més equip. Vull dir que això a nivell de capacitat i d'eficiència és un tema per l'empresa.
Sí, però si el teu negoci són altaveus intel·ligents, la part intel·ligent és el software que tu portes. Però per tant, és una part crítica del teu producte. Si tu agafes i et treus una aplicació que és inferior a l'existent, encara que l'existent et costi molt de mantenir, has de fer-ho més ben fet. I si ho fas així mal fet, perdràs clients i la gent s'anirà a la competència.
Sí. Però vull dir que al final que la gent també entengui que això no sí, que crec que és un error, però vull dir que això al final també té un motiu darrere, que és que per qui no està habituat en aquest mundillo no ho sap, però fer una aplicació, les aplicacions d'aquest tipus requereixen de molta gent i de molt esforç a una empresa,
val molt.
I per tant fer-ne dos, imagina't.
Pues mira, ara us diré una que m'ha passat aquests dies, m'he estat barallant, que és molt més flagrant que això. Hi ha una altra app que aquests dies li ha passat això, que és la de Square, ¿vale? Els que no ho sapigueu, els de Square és una plataforma per negocis, no? Per cafeteries, per restaurants, per botigues, per això, com a punt de venda. Doncs Square, des de fa un temps, ara estan fallant bastant, però és que ara porten mesos que no pots actualitzar el preu dels productes. O sigui, tu estàs venent, jo què sé, a les peres a 2,45...
És que ho voleu tot, joder.
Demà necessites, i això amb el tema del groceries passa cada dia, les has de pujar o baixar 10 cèntims i no pots. No es pot, que és una cosa... O sigui, tu imagina't tenir un negoci...
Has de fugir
i no pots canviar els peus. Uh-huh. És una cosa impressionant.
Abans, però saps què és el que passa? Que normalment la gent que té una aplicació d'aquestes... de betes i fils, de TPV i tot això. Si et falla, tens algun problema, abans de posar el botiguer, tenia la possibilitat d'agafar el telèfon i cridar-li algú.
I ara no hi és.
I foties un parell de crits, li deies el nom del porc i feies que venia, i llavors venia algú amb un tornavís i et canviava el d'allò i te deia que era culpa pel no sé què, que actualitzava, i t'ho arreglava. Tu estàs agafant i fent servir l'Square aquest, que pagues un software as a service, que pagaràs una quantitat bastant petita, molt més barat que l'empresa que podia escriure.
La gran majoria.
I com que és gratuït, el telèfon de la persona que tu li pots cridar no està inclòs en el paquet gratuït.
Però és que ahir el meu pare m'ho deia, com és possible que una empresa que fa un software de TPV tingui aquest tipus d'errors, no? I jo realment estic dins d'una empresa de software i puc arribar a entendre algunes coses, però que tu tinguis un software que és molt utilitzat, perquè Square, aquí a Europa no se'n parla gaire, però als Estats Units és un software molt utilitzat, que tu tinguis un software de pagar i que no puguis actualitzar el preu d'un producte, és una cosa que t'explota el cap. Com poden tenir aquest tipus d'errors?
A veure, al final és, qui està pagant? Si per als teus pares és gratuït,
A Europa no tenen l'opció de pagar, tampoc, no? Però,
bueno, però al final és dir, si ells no tenen aquesta funcionalitat, resulta que són uns clients que són del tier gratuït, que hi ha altres deuen haver-hi altres tiers que estan pagant i que tenen altres coses prioritàries, i resulta que l'empresa té que dedicar recursos que l'aplicació es manté per una altra banda.
Però això què vol dir? Que tenen un software per diferent, m'imagino, que als Estats Units no fan servir el mateix software.
Però al final és, si tu tens un negoci i la part del negoci l'estàs operant amb un servei que a tu no et costa diners, no et podràs queixar. Perquè és que és gratuït.
No, esclar, per suposat. Aquest
cas que tu dius, Magma, tens tota la raó, perquè a més són TPVs, ¿vale? Però deixeu-me fer una reflexió d'empreses que...
Jo estic convençut que hi ha moltes empreses a Catalunya que munten TPVs i que els hi pots trucar i els hi pots cridar.
Són horribles. O sigui,
però els hi pots trucar i els hi pots cridar.
La tecnologia per botigues és una cosa que s'ha quedat anclada.
Sé de què parles.
I no hi ha manera de que s'evolucioni, tio. És una cosa espectacular.
Deixeu-me
però
afegir
pots trucar i els hi pots cridar i et vindran i t'ho arreglaran.
Faig
i faran
una
funcionar.
Reflexió addicional, perquè passa amb Sonos i passa amb altres empreses que són de producte, no de software, ¿vale? Per exemple. Sonos. Sonos falta veus. El software és per gestionar els altaveus i des del punt de vista de l'empresa, el seu ADN, la seva forma, el seu producte estrella, és la fabricació d'altaveus. Vale? Conec empreses que fan ventiladors. Conec empreses que fan aires acondicionats. I continuen pensant que el seu producte és un ventilador o és un aire acondicionat, que és el primer de tot, de pam i pam. L'aplicació que ho gestiona és crucial avui en dia, és crucial, és...
O no?
Marc, és crucial.
No, però fixa't una cosa, ara pràcticament...
I no li donen la importància.
Tomàs, ara qualsevol producte tindrà... hi haurà dos games de producte.
És software, com diu el Benjamí.
No, hi haurà una part de producte on serà l'aire condicionat està incorporat en un software. I, per exemple, si tu tens un edifici intel·ligent, vols que tots els aires condicionats parlin els uns amb els altres, poder coordinar i poder-ho fer bé. Però també hi haurà un tipus de client que voldrà un aire condicionat que tingui un botó que l'engegues i un botó que l'apaguis i pujar la temperatura una mica, baixar la temperatura una mica, l'engegues i no faci res més.
El problema és aquest, que les empreses que tradicionalment han fet hardware i les impressores, qualsevol cosa d'aquest tipus, el software sempre és una merda i ha sigut històric. Ha sigut històric. O sigui, les empreses que han fet hardware, les càmeres, són horribles.
A veure, hi ha exemples positius, Magma, de gent que ho ha fet bé, però en general es centren en el producte i no es centren en el software. I avui en dia el software és la via d'entrada a la gestió del producte.
Sí,
és que
però
no...
Tomàs, recorda, quan va sortir l'iPhone, es va fer famosa una paraula aplicada a tecnologia que no havíem sentit mai, que era el brick. Tu tenies un iPhone i de cop deies, no, ahí tens un brick. Es briquejava perquè un iPhone és que és un iPhone que no s'engega és un bric, és a dir, el pots fer servir per anivellar la taula.
Vale,
és la taula
vale,
que va vale, vale,
vale, que no només en general, no conec el món Android, però en general ara els telèfons es briqueixen poquíssim o zero. És molt raro que tinguis problemes
però,
de briquejar.
Llavors, hi ha certes coses, o sigui, per exemple, una vitroceràmica. Hi ha molts casos d'ús per poder agafar i fer que la vitroceràmica sigui intel·ligent, però jo la vull engegar, la vull apagar, vull tindre un termostat i vull tindre que s'apagui a tal hora. I res més. no la vull controlar des del meu mòbil, la meva vitroceràmica.
Però el problema, Ludo, és que tu no ho fas perquè saps que són una merda quan es poden connectar a internet o pots fer aquest tipus de coses.
No, però jo entenc que hi haurà alguns casos...
Per culpa de fer les coses malament, tinguem que adaptar aquest tipus de...
No, però hi ha...
Perquè jo també ho soc així.
Jo estic convençut que ara començaran a haver-hi diversos tipus de categories de productes, i ara els productes, entre cometes, intel·ligents d'alta gamma, molt bons, amb un software de molta qualitat, els productes intel·ligents amb software xurrero, que aquí ja estem veient per tot arreu, i després també un producte d'alta gamma, vale, que precisament un fet diferenciador serà no s'enxufa. Tu tens una altaveu que, escolta, tu tens, s'endolla amb un jack. Tu vols enxufar-hi música, doncs tens un joc, sí, sí, o tens una connexió òptica, i així és com funciona. I si vols agafes una capseta així de gran, que jo tinc per casa, tinc una capseta, que és un receptor de Bluetooth, i li treus els dos, els sí, connectors RGB o el connector òptic, i llavors agafes un altaveu d'alta fidelitat i el converteixes en d'allò. Sí, sí. I aquell altaveu d'alta fidelitat, l'única cosa que tens a fer és un bon altaveu i transformar una senyal analògica en una senyal analògica o digital en àudio. Quan tu agafes un altaveu que el que té que fer és connectar-se amb una xarxa, sincronitzar-se amb no sé quants altres altaveus i necessita un software pel mig, està enmig d'un sistema i té una complexitat. I de cop i volta potser tindràs
però Sonos una capsa. Sonos s'ha venut així, Ludo.
S'ha venut que com és, això. Sonos està molt bé que sigui això, perquè sempre ha sigut l'altaveu intel·ligent, que tu pots tindre tot un sistema d'altaveus i que pots regular el volum en allò i és intel·ligent, mm-hmm, fantàstic. I per tant, és dir, és una llàstima que un software, un trasto que la diferenciació era el software de qualitat que tenia, de cop i volta tinc un software que és una patata. Però pensem que també tindrem aquests aparells que seran, no, és que això només fa una cosa i no té que estar endollat. És com, imagina't un despertador. Tu tens un despertador, una cosa que és... I res
i
més.
I ara... deixeu-me explicar l'últim cas, que és tot el contrari. Són els bancs, no? Els bancs, les aplicacions dels bancs i els serveis dels bancs. Es dona la paradoxa que tu pots tenir uns diners o una cosa que al banc li vagi bé per guanyar diners amb tu. I et connectis a la seva web per intentar contractar aquest servei i no puguis.
Però et volen vendre una torradora.
I intentes...
intel·ligent que pots controlar amb el mòbil.
Intentes parlar per telèfon amb aquesta gent i et pots morir d'hores d'espera perquè ningú t'atén.
Canvia de banc.
Sí, canviar de banc. I no dic que passi a tots els bancs, però hi ha bancs que té la marinera, eh? Té la marinera amb aquest tema. És una desgràcia. O sigui, una desgràcia total. I a mi m'ha passat aquesta setmana que al final he fet això que diu el Marc. He canviat de banc, no he canviat de banc, he redirigit una cosa que volia posar-la en un lloc a posar-la en un altre perquè no he pogut comunicar-me amb la meva primera opció, ni per l'aplicació web ni per la via telefònica.
No, són aquest tipus de coses que m'agradaria estar dins de l'empresa per veure qui
per això, t'has de carregar. Però
passa molt, sí. Mira, ara una altra cosa que em va passar no gaire. Intenteu fer-se la targeta del Corte Inglés, algú? És impossible.
Ui, no. No Corte Inglés és Vox. No es pot. Bueno, és que no cal.
No, però jo me la volia treure perquè alguna vegada, si haig d'anar a el que sigui, perquè donen les 2 hores de pàrquing i tal, i dic, bueno, pues al final ho faré. Pues, ho he intentat com 7 o 8 cops. I no es pot.
Tot allò no que et dona el Corte Inglés ho pagues amb impostos, perquè és sàpigues cosa... que ells no paguen impostos. Es pagues tu perquè es beneficiï el Corte Inglés, que ho sàpigues. Tenim diversos temes, però ja ha marxat el Raül, ha hagut de marxar el
tenim propostes
Marc.
O què?
Tenim una proposta que sí que la farem, si us sembla.
Vale.
Volíem parlar d'Intel, que al final no parlarem. Tu has apuntat un tema que jo crec que és important i és el tema de Telegram.
Podem parlar... Bueno, és ràpid. Ara Telegram començarà a fer com totes les altres, que en un moment donat podran donar dades d'un usuari si per via judicial es necessita.
Perquè van agafar el boss... Sí, recordeu que el boss de Telegram és rus.
El Pavel, bueno, Durov.
Però quan va tenir problemes amb Rússia li van donar la nacionalitat francesa. I l'altre dia sí, volava amb un jet privat, no sé d'on, d'Albània.
Estava entre, sí, Armènia, Abu Dhabi i...
O Azerbaijan. Bueno, països que no són gaire recomanables i que et posicionen molt bé en un lloc si vas amb un jet privat i després tornes a París, no? Doncs el tio va aterrar a París i el govern francès, o la justícia francesa en aquest cas, el va pillar per banda i el va detenir.
Però la van fer ad hoc, eh? Ho van redactar mitja hora abans de que aterrés.
Total, se'l van endur a un lloc, el van tenir uns dies allà empresonat, algú el visitaria, algú, òbviament, del poder francès, del govern o dels serveis secrets o del que fos, sí. I li va dir, o de la justícia és igual, hi ha la justícia que es veu i la que no es veu, i li va dir, Monsieur CEO de Telegram, donez-moi la informació que vous voulez, que je voulais, o a la guillotine.
¿Vale?
I el CEO de Telegram va dir, ok, no, pas de problème, jo et dono la informació que tu vols, ferme la guillotine, s'il vous plaît. No? I així està el tema.
A nivell tècnic, em sembla que a nivell almenys oficial no ha canviat res, és a dir, encara són xifrats els chats secrets aquests de punt a punt i els altres doncs són xifrats, però ells també tenen la clau. O sigui que de moment oficialment l'únic que ha canviat és el tema de com tractaran la privacitat de l'usuari en el sentit de donar dades si són requerides, com per exemple va fer ProtonMail no fa gaire, us en recordeu, d'algú de Tsunami Democràtic, em sembla que era, no? Doncs que no van donar informació, però van donar aquestes metadades, bueno, no metadades, sinó dades que estan vinculats al compte d'usuari, que en aquest cas era el codi del correu de recuperació. I a través d'aquí doncs ja van poder anar a Apple i tal. Pues,
és el correu de recuperació, era un correu...
Sí,
aquest exemple que poses... Era un correu d'iCloud o de telefónica.es, o sigui, una cosa molt fàcil de pressionar a la companyia local i treure-li la informació. Aquest tema és important perquè el problema és...
És a dir, que ara, perdó, Telegram podrà donar número de telèfon, dades, nom, cognoms, i no sé si tens posat un correu a Telegram. Jo crec que no tinc cap correu posat. Però, bueno, amb el número de telèfon...
El tema és que, i aquest tema de la privacitat és complicat, perquè o sigui, aquí és molt difícil traçar una frontera, no? Si dius, no, mira, no, jo no miro res, no miro la privacitat de ningú i m'aixugo les mans, que facin el que els usuaris vulguin, que poden cometre multiassassinats o desquartarar persones, ¿vale? Per anar a un lloc molt exagerat. I ho fan a través de la teva plataforma i tu dius que no tens cap responsabilitat sobre el que els usuaris fan, ¿vale? Hòstia, això, no sé, o sigui, és una garantia màxima de la privacitat, però també és una deixadesa de la... Si tu al final poses una eina allà damunt i et responsabilitzes completament de la eina, no?
S'ha de dir que a partir de 2020 van començar ja... Hi va haver un canvi, perquè de fet a Rússia ja van desbloquejar Telegram. En aquell moment s'havia dit que s'havien reunit amb aquest senyor i que a partir del 2020 va començar a col·laborar per poder implementar mecanismes per poder tancar canals de terrorisme o de pornografia infantil o aquest tipus de històries. I funciona. Sí. Dins del que cap funciona, eh? Es van tancar ara.
La segona opció és, vale, d'acord, actuo, creo el mecanisme per aportar les dades aquí, és a dir, perquè lo normal seria, en països democràtics puc aportar les dades quan me les demani un jutge. Vale? Clar, això és una mica... Això té trampa, perquè hi ha països que no són democràtics o països que són democràtics la seva justícia no ho és, com és el cas d'Espanya. Vale? Aleshores, bueno... Però bueno, com a mínim tens la garantia de que la informació no te la demana ni un govern, ni un partit, ni un servei secret.
Ni un servei secret.
Com a mínim, tu pots demanar la Interpol o tu pots demanar un jutge o la Interpol perquè ha avalat per una sentència judicial o una ordre judicial, no? Bueno, vale. I la tercera és dir, bueno, si només que m'ho demani un govern, adelante. I aleshores es donen paradoxes com la que ha passat també aquesta setmana, i és que Apple ha començat a treure de l'App Store totes les aplicacions de VPNs a Rússia, a l'App Store russa.
Hòstia, no ho sabia.
Sí, vale. Per tant, hòstia, al final, si obres la porta, també obres la porta a la censura i obres la porta a que es produeixi dintre de la plataforma aquella injustícia que intentaves evitar, no? En aquest cas, portada a terme per governs o per institucions no gaire, o sigui, institucions opaques que depenen del poder, i això passa. I ja us dic, no hi ha hagut cap jutge que li hagi dit a Apple Rússia que tanqui les VPNs. Ha sigut una ordre del Putin o del govern, no? I així estem. Vull dir que...
I a Brasil em sembla que els hi van fer treure Telegram de l'app, em sembla, també.
Bueno, al Brasil el que els hi han fet treure és Twitter X.
Ah, Twitter, exacte.
Que l'Elon Musk va dir, ah, sí, pues ara anem a enviar a través de Starlink les...
Ah, sí. Sí, perquè em sembla que van...
Aquí.
Sí, que després van capar les IPs de Cloudflare, em sembla, i va deixar de funcionar a mig país.
Molt bé, nois, pues, escolteu, fins aquí el programa d'avui. Mira, al final hem tret també el tema de Telegram, que també era interessant de comentar. Gràcies, Siner, per estar en directe, que ens ha estat ajudant, i no he vist ningú més que Siner en el directe, no he estat molt pendent, disculpeu, avui hem tingut una miqueta de caos. No, només el Siner. Pues mira, una abraçada, Siner, i a tots vosaltres que si escolteu en diferit, doncs ja sabeu que la setmana que ve possiblement tinguem més programa. Moltes gràcies a tots. Que vagi bé.
Vinga.
Adeu.
Bye bye.
Adéu-siau.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Avui tenim una proposta, Mossegui, que faltaven les propostes, però encara que sigui una, perquè les altres propostes han sigut temes que els hem anat traient com a temes de... com a temes del programa, eren suggerències per coses a parlar. Vale, doncs aquesta proposta ens ve d'en Pere Montpeó i ens parla d'un llibre, de fet ens parla de diversos llibres, diu, per si pot ser d'interès per algun programador, hi ha un nou bundle, que és com un farcellet, no?
Farcellet.
De llibres adreçats a l'arquitectura de software de l'editorial O'Reilly, actualitzats a 2024. Es veu que O'Reilly cada any fa aquest farcellet amb diversos llibres, que, ja dic, molt pensats i molt enfocats a arquitectura de software, i sí, suposo que amb altres disciplines també, i que acostumen a ser llibres molt importants, bastant interessants, i aquest bundle o aquest farcellet té un bon preu, vale? O sigui que...
Guai,
no li digueu més bundles i digueu-li farcellets, que és mono. I ja està, jo no tenia més propostes aquesta setmana.
Bueno.
Vos teniu alguna?
No.
No? Pues vinga.